Arriba el moment de parlar de ciència al nostre programa i de fer-ho amb el Salvador Massip, que és doctor en genètica molecular, va treballar a Nova York fent investigació sobre el càncer. Des del 2008 dirigeix un grup de recerca a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, on investiga sobre càncer, oxidació i envelliment, i ha escrit molts llibres, llibres de contes, obres de divulgació científica, un llibre per aprendre anglès, Millor English, però nosaltres volem recordar-vos que ara fa unes setmanes va guanyar el Premi Carlemany per Hipnofòbia, una novel·la d'intriga fantàstica per tots els públics i que el mes de març, d'aquí una setmaneta, es publicarà l'editorial Proa. Salvador Massip, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, amb ganes ja que publiquis aquest llibre per donar-li un cop d'ull i poder parlar-ne amb més profunditat.
Sí, en parlarem, ja veurem.
Ja arribarà el moment, però avui no, avui abordem un altre tema que espanta i a la vegada crida molt l'atenció. S'estan utilitzant mosquits transgènics per aturar la transmissió d'infeccions, o es volen utilitzar? A veure, explica'ns.
Sí, és un tema interessant, important, a més, perquè pot tenir un impacte important en frenar certes malalties infeccioses, per exemple, la malària o el dengue, que són malalties que transmeten els mosquits, i a més és polèmic, ara veurem, és molt polèmic, que si funciona pot estar molt bé, però té un costat que no està molt clar encara. A veure, us explico el concepte, és molt senzill.
Sí.
La idea és agafar mosquits que s'han manipulat al laboratori genèticament i alliberar-los a l'ecosistema, no?
Però i què els han fet, aquests mosquits?
Depèn de quines malalties, ja us explicaré un parell de casos, els hi fan una cosa o una altra. La manera és trobar la forma de que aquests mosquits competeixin amb els normals i així d'aquesta manera es freni la transmissió de les infeccions.
Uh-huh.
A veure, un exemple, per exemple. Fa poques setmanes, aquest és l'últim cas, a Queensland, a Austràlia, es van alliberar 200.000 mosquits amb l'objectiu d'intentar frenar una epidèmia de dengue que hi ha a aquella zona. El dengue és una febre hemorràgica que, de fet, hi ha entre 50 i 100 milions de persones al món infectades cada any d'aquesta malaltia, o sigui que és important,
sí.
I que té un 5% de mortalitat si no es tracta. De fet, el transmet un mosquit que és parent proper del mosquit tigre que teniu aquí allà a casa vostra. Bé, doncs, per frenar aquest dengue, el que han fet és alliberar aquests mosquits, que no eren transgènics en aquest cas, sinó que el que feien és que estaven infectats per un bacteri que impedeix que el virus del dengue es repliqui.
Ah.
Llavors, el que passa és que un cop aquests mosquits, no, encara que s'infectin pel virus, no el transmeten.
Clar, aleshores és una manera de reduir, no?, anar apaivagant el pes del dengue.
Clar, perquè si envies tota aquesta massa de 200.000 mosquits a l'ecosistema, comencen a competir amb els altres mosquits, doncs, pels aliments i per tota la resta, fins al punt, doncs, que s'espera, doncs, que acabin, doncs, superant i evitant que els mosquits normals visquin i transmeteixin la malaltia.
A Malàisia es va fer una altra prova, Salvador.
Això, i aquests eren amb transgènics, sí. Aquests es va fer per frenar també el dengue. Una companyia anglesa que es diu Oxitec va agafar 6.000 mosquits i els va alliberar a Malàisia. I aquests mosquits, el que passava, eren mascles estèrils. Llavors, clar, amb aquests mascles estaven competint amb els mascles normals per les mateixes femelles, no? I la idea és, doncs, que amb el temps i amb diverses generacions es aconseguirà, doncs, que els mascles aquests pues, evitin que el mosquit es reprodueixi i les poblacions es
reprodueixin. Però, escolta, mascles estèrils, o sigui, ja de mica en mica la població de mosquits anirà reduint-se.
Aquesta és la idea, sí.
Però això no és bo. Perquè els mosquits fan una feina important.
Clar, llavors aquí és com comencem a tenir una sèrie més de complicacions, no? Això sobre el paper sembla molt interessant, una idea bastant senzilla, però que pot tenir molts efectes secundaris que potser no tenim clars, no? Un és el que dius tu, quin efecte pot tenir en l'ecosistema, doncs, que...
Clar, hi ha molts animals que s'alimenten de mosquits, per exemple.
Exacte, o què pot passar amb aquests mosquits transgènics, que s'hi poden afectar altres, a més enllà de la cadena, no?, dels animals, fins a quin punt té l'impacte. Aquesta és la crítica principal que té aquests tècnics, però diuen les companyies que ho estan fent, diuen que han fet estudis de seguretat dels ecosistemes, de l'impacte, i que tot està, en teoria, bé.
Sí, clar, però que, Salvador, què han de dir? O sigui, a aquesta gent li interessa alliberar aquests mosquits transgènics.
Clar,
i però... dubto que hagin fet estudis a 25 anys vista, per exemple, investigant què és el que passa al cap de molt de temps quan tu alliberes uns mosquits transgènics en un ecosistema.
Exactament. Llavors, els mosquits aquests, per exemple, aquests transgènics, el que passava és que estan programats per morir-se. O sigui, si no els hi dones una sèrie de substàncies, aquests mosquits s'acaben morint i desapareixent, la qual cosa sembla que seria un mecanisme de seguretat. Però va haver-hi un grup que va descobrir, o va proposar almenys, que en l'ambient hi ha suficients substàncies d'aquestes que necessiten els mosquits per seguir sobrevivint. Llavors, el que hi ha és una lluita, no?, entre les companyies que diuen que sí que és segur i els ecologistes i alguns grups de científics que diuen que s'ha de fer més experiments, com dius tu, no?, quin impacte pot tenir això a llarg termini.
A més, aquests mosquits igual transmeten una altra malaltia, no transmetran el dengue, però en transmetran una altra.
Clar, imagina't, doncs, que per exemple aquests que tenen una infecció crònica, igual tenen una altra, pot ser més susceptibles d'agafar una altra malaltia i a transmetre-la, no?
Clar.
és cert que és desconegut. Que la pot, clar, estem parlant de malalties... Estem parlant de malalties que tenen un impacte molt important. Per tant, potser es fa potser una mica de vista grossa, doncs, per la gran efecte que pot tenir això en frenar la malaltia. Però, clar, s'ha d'anar amb compte, perquè pot ser una cosa perillosa.
Interessant, està claríssim que ho és. Vinga, anem ara al rànquing.
Número 5. Cada vegada estem més a prop de l'erradicació de la polio a l'Índia.
Molt bona notícia.
Sí, seguim amb les malalties infeccioses, i aquesta és una d'aquestes malalties que en teoria s'hauria d'aconseguir erradicar d'entre pocs anys. Ja només queden 4 països afectats al món, de forma endèmica, de forma crònica, de poliomielitis, és Pakistan, Afganistan i Nigèria, i l'Índia. L'Índia, doncs, ara fa un any, doncs, que ja no veu cap cas. Aquesta setmana celebrava l'aniversari de l'últim cas de polio.
I com s'ha aconseguit això? Amb vacunes?
Exacte, cop de vacunes, i que és com la resta del món funciona. Clar, el problema és que en zones on és de més difícil accés o en zones més pobres, costa a vegades poder fer que la vacuna arribi a tothom. Per exemple, el cas d'Afganistan, que és un dels altres països que tenen poliomielitis crònica, doncs és passat justament al revés. En un any s'ha triplicat el nombre de casos. Clar, estem parlant d'Afganistan, és un país que està en problemes de guerres i en problemes polítics importants, i això fa que s'endarrereixi una mica.
Un altre, va.
Número 4. S'ha inventat el primer microscopi acústic.
No ho acabo d'entendre, això. Què vol dir? Perquè un microscopi jo ho associo a la vista, no a l'oïda.
El microscopi, clar, la idea és de poder veure coses molt petites. No?
És ampliar, no?
Això sí, exacte. No? Això seria, doncs, poder ampliar el so, no? Arribar a poder sentir els sons realment microscòpics. Això funciona una mica com funciona la nostra oïda, no? La idea és tenir un sistema que detecti les vibracions. Però en aquest cas, com que estem intentant detectar vibracions del so molt, molt, molt petites, el que han fet és agafar una nanopartícula d'or i posar-la en un làser i detectar com vibra dintre aquest làser. Clar, això, en teoria, això ens podria permetre escoltar, doncs, quin so fa un microbi, per exemple, quin so fa un bacteri. Igual les bactèries canten o fan coses que no sabem, i fins que no posem el microscopi acústic no ho sabem, no podem sentir.
Per cert, que aprofito per recordar que demà entrevistarem Lluís Torner, que és el responsable de l'Institut de Ciències Fotòniques de Barcelona, i amb ell parlarem molt del làser i de coses bestials que s'estan fent amb la llum. Uh-huh. Això té a veure, o sigui, això que estàs dient...
Sí, tot el que s'està fent amb nanotecnologia i amb totes aquestes coses és realment molt, molt espectacular.
Ara una que... jo crec que preocuparà a moltes de les persones que ens estan escoltant ara.
Número 3. S'ha descobert que la quimioteràpia pot afectar diverses generacions.
No ho havia sentit i realment preocupa això, eh?
Sí, és un tema... s'acaba de publicar l'article aquesta setmana, precisament per uns investigadors de la meva universitat, d'aquí de Leicester, i el que han descobert, doncs, és que analitzant amb ratolins, estem parlant de ratolins, eh?
Sí.
Els hi donen una quimioteràpia, deixen passar un temps, esperen que es reprodueixin, i analitzen els fills i els nets d'aquests ratolins i veuen que tenen mutacions en el seu ADN causats per la quimioteràpia. Esclar, això planteja un problema molt important pels malalts que es tractin en quimioteràpia.
Clar, sobretot pels malalts joves. Sí, clar, si agafes un càncer o se't detecta un càncer quan ja no estàs en edat reproductiva, ja no hi hauria el risc de passar-ho a generacions futures. Però si malauradament això et passa quan ets jove i després tens una família... A veure, ara, per la gent que ens estigui escoltant i que es trobi en aquesta situació, que 2 i 2 no són 4, és a dir, això de moment, no sempre són 4, en matemàtica sí, però vull dir que això s'ha demostrat de moment en ratolins, s'hauria de veure si passa el mateix en humans.
Clar, penseu, clar, que els ratolins tenen una vida més curta i el temps que han pogut esperar des que els han tractat, que s'han reproduït, és poc. En
clar, no han pogut eliminar, segurament,
exacte,
no?
Potser, en els casos dels humans, si tu et tracten quan ets jove i tardes 10, 15, 20 anys a reproduir-te, potser ja has tingut temps d'eliminar tots aquests marcadors, diguéssim, del teu ADN.
Clar, però Salvador, però... si et fan, per exemple, una quimio quan tens 28 anys...
Mm-hmm. Clar, clar. Sí,
aleshores, què passa? Clar.
Mm-hmm. És un tema que, si més no, és un senyal d'alerta que vol dir que hem de seguir investigant, que és un camp desconegut que potser no s'havien plantejat i que s'ha de mirar què passa amb humans.
Perquè, o sigui, no s'ha fet cap investigació en humans sobre això. Em crida l'atenció que ningú no s'hagi fixat en això abans.
Ningú, de fet, havia pensat, doncs, que podia un problema així genètic podia transmetre's, diguéssim, d'aquesta manera a més d'una generació. S'han fet alguns estudis, sí, però aquests, diguéssim, en ratolins són els més complets, en principi, que s'han fet sobre aquest tema, i ara tocaria fer-ho amb humans.
Clar, i les mutacions genètiques dels ratolins són dolentes? O sigui, o canvien uns gens i això no té per què ser perjudicial per la salut?
Exacte. Aquest és un tema molt important, efectivament. En principi, els marcadors, diguéssim, que hem vist, les mutacions que hem vist, eren en zones que no afectaven el ratolí. Però clar, no sabem fins a quin punt algunes podien afectar, doncs, els gens importants.
Realment val la pena continuar investigant en aquesta línia.
Exactament, sí.
Número 2. els primers assajos clínics de medicina regenerativa donen resultats positius.
Explica'ns.
Sí, això és una bona notícia també. Ja sabeu que aquí al programa ens agrada molt parlar d'això de la medicina regenerativa, sí. No? La idea aquesta d'agafar cèl·lules mare per poder regenerar teixits i construir òrgans nous. N'hem parlat altres vegades i ja us hem dit altres vegades també que tot i que s'ofereixen tractaments amb cèl·lules mare en moltes clíniques, la majoria d'ells, o sigui, no han passat cap control científic i de fet només hi ha 4 o 5 estudis que han estat aprovats i són molt preliminars. I precisament ara avui tenim el primer resultat positiu d'aquest estudi, no? Del primer estudi. I és un cas amb malalties de retina. El que han fet és agafar cèl·lules mare d'embrió i les han implantat a la retina de dues dones, en aquest cas, que tenien problemes, cert, malalties de retina i no hi veien bé, i el que s'ha vist és doncs, que no hi ha hagut complicacions i que efectivament la seva visió millora. És a dir, que això podria ser en el futur un dels tractaments per tractar doncs, cegueres i problemes de retina amb cèl·lules mare.
O sigui, simplement implantant aquestes cèl·lules, es regenera.
Sí, exacte, creixen i regeneren la zona, exacte, la zona que estava afectada.
Fantàstic, i de fet també acabem parlant de medicina regenerativa perquè l'última notícia està relacionada també amb aquest àmbit.
Número 1. La medicina regenerativa ens pot ajudar a reconstruir un penis.
Ha obert els tècnics... L'ull... Ai, ha obert l'ull. El tècnic ha obert els ulls com a taronges, eh?
Sí, no, clar, en teoria...
És que això és molt fort, eh? Això que acabem de sentir.
Si estem parlant de que la medicina regenerativa ens pot ajudar doncs, a crear òrgans nous i tot això, doncs per què no un penis, no? Que és una cosa... Un òrgan bastant complexa dintre el que cap. I doncs sí, doncs això és...
I molt important.
Efectivament, no? Potser no tant com altres, però sí. Estaria bé, doncs, poder reconstruir... Hi ha certs casos doncs, en què és molt necessària doncs, això, la reconstrucció dels penis, no? Degut a certes malalties o traumatismes.
Exacte.
Doncs el que hem fet, no sé, és un tema seriós això, no fem broma.
No, és un tema molt seriós i les persones que tenen, per culpa, el que tu deus, per culpa d'una malaltia o per culpa d'un accident i pateixen problemes en aquesta zona, clar, és... a veure, t'afecta molt la vida quotidiana i clar, estem parlant d'un tema seriós.
Sí, doncs això, aquí hi ha una cosa que la medicina regenerativa podria ajudar bastant. El que és un cop més uns estudis preliminars amb rates i el que hem fet és fer uns implants de penis usant intestí de porc. I per evitar el rebuig i per millorar el trasplantament, el que han fet és barrejar-ho amb les cèl·lules mare pròpies dels ratolins que les treuen del greix dels ratolins.
A quin embolic? A veure, o sigui, agafen l'intestí d'un porc.
Sí.
I ho barregen amb cèl·lules extretes del greix dels ratolins.
Sí, són cèl·lules mares que estan allà.
I això crea un penis? No ho acabo de veure.
Sí, doncs amb temps i una mica d'ajut pot arribar.
Però què té a veure el greix de les rates amb el penis?
No, el que fa això, clar, quan l'implantes a la zona on se suposa que hi ha el penis del ratolí o on hi ha el penis aquest que no està en bones condicions, el que fa doncs, és regenerar una mica el que dèiem a la retina, no? Un cop està en l'entorn adequat, doncs es converteix en el teixit d'aquella zona.
Però aquests ratolins, perdona la pregunta, o sigui, representa que no tenien penis. O sigui, no hi havia res allà?
Hi havia un...
I ha sortit un penis?
Hi havia un penis una mica fet malbé, diguéssim.
Un penis fet malbé.
Sí,
i aleshores, el que ha fet aquestes cèl·lules és...
És regenerar-lo.
Exacte, és... Rup! Regeneren. I aquest penis té un funcionament normal un cop regenerat?
El que hem vist és que aquests ratolins tenien unes ereccions fantàstiques i funcionaven. Els penis aquests els anaven molt bé, els funcionaven molt bé.
Escolta'm, perdona, doncs és un gran avanç, això.
Doncs sí,
per les persones, el que dèiem, per persones que per culpa de malalties o de traumatismes hagin vist perjudicada aquesta zona del cos, clar, jo no sé si funcionarà de la mateixa manera, si agafant simplement greix d'una persona i l'intestí d'un porc, això podria funcionar així de fàcil.
Suposo que caldria una mica més de cirurgia reconstructiva, però en principi és una prova, jo crec que almenys una demostració de que el tema aquest de la medicina regenerativa pot funcionar no tan sols en penis, sinó en molts altres òrgans, no? Intentar barrejar doncs, cèl·lules madures, com poden ser les d'intestí del porc, amb cèl·lules mare que puguin condicionar-les una mica i ficar-les en l'entorn adequat, doncs pots en principi generar coses tan complexes com pot ser un penis.
És un tema apassionant, realment, i segurament en el futur, perquè jo ja veig que tu treus moltíssim, 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 això vol dir que s'està investigant molt en medicina regenerativa i potser d'aquí 25 anys això estarà molt extès i servirà per solucionar molts problemes de salut.
Sí, jo crec que és un dels temes que veurem més, un dels camps que veurem més novetats en els propers anys, sens dubte.
Doncs Salvador Massip, com sempre, molt interessant. Gràcies per la secció i ens retrobem d'aquí a un mes, d'acord?
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, adéu-siau.